La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui em sembla que parlem de cinema majúscules,
sí,
d'una obra mestra que se n'han de dir moltes coses i avui en Jordi ens les explicarà. Estem parlant del film El tercer home.
Sí.
El tercer hombre, que al
una
seu
obra,
moment es va estrenar així.
Com deies tu, una obra mestra i que a més val molt la pena que si no l'heu vist mai la descobriu i si ja l'heu vist doncs és molt fàcil seguir-la trobant en plataformes que després comentarem i que per tant està bé dedicar-hi una estona. Com deies, El tercer home de l'any 1949, dirigida per Carol Reed i en la qual hi apareixen com a actors Joseph Cotten, Alida Bally, Trevor Howard i Orson Welles. Em faig una mica un apartat, gràcies per posar la banda sonora de fons, que també hi tenim un comentari a fer. Dic que he fet aquest espai amb Orson Welles perquè precisament és un dels exemples, no és l'únic, d'una obra en el que es confon la seva autoria. Molta gent, i durant molts anys, quan parlaves del tercer hombre o del tercer home, a la gent li venia al cap el
Orson
fet
Welles.
Orson Welles. No és l'únic cas, com dèiem, jo sé que ha passat amb algunes obres entre, per exemple, Lucas i Spielberg,
sí,
George Lucas i Steven Spielberg, que es confonen a vegades alguna producció que dius sí, és allò de l'Spielberg, i dius no.
No, és de George Lucas.
Estava darrere la producció, segurament, perquè hi estava, però és de George Lucas. En aquest cas, parlem d'una adaptació d'una novel·la homònima d'un senyor que es deia Graham Greene, és a dir, que tots prou conegut i que té una solvència per donar relats tan interessants com aquests. I pels que no la coneguin, direm que l'argument és ens trobem la situació, l'acció té un lloc als inicis de la Guerra Freda, a una Viena de l'any 1947, és a dir, de la postguerra. En aquest cas, Holly Martins és un escriptor de novel·les que arriba a la ciutat perquè un amic seu de la infància, que és Harry Lime, que interpreta Orson Welles, li ha promès una feina i li ha dit vine aquí que trobaràs feina, però quan arriba a la ciutat el que es troba és que s'està celebrant l'enterrament d'aquest amic, o sigui, del que l'ha cridat, per anar allà i que havia mort amb un atropellament d'un cotxe al mig del carrer. En aquell moment hem de dir que Viena estava ocupada i dividida per les potències guanyadores de la Segona Guerra Mundial, com passava en Berlín, i el cap de la policia de la zona britànica li explica, en aquest escriptor que ha arribat a la ciutat, que el seu amic estava enmig de molts negocis bruts del mercat negre, de la màfia, i que era doncs, mig perseguit i buscat per molta gent. A Martins, però, no li quadra un petit detall, i és que a mesura que va buscant informació sobre el que ha pogut passar, tothom li diuen que en el lloc de l'atropellament hi havia dos homes, però resulta que un testimoni, només un, assegura que va veure un tercer home,
d'aquí el títol
de la pel·lícula i el començament de tot l'argument. Hem de dir que aquesta pel·lícula està considerada la segona millor pel·lícula britànica, només darrere del pianista, de Roman Polanski.
Uh-huh.
Està considerada també la quarta millor pel·lícula de cinema negre, davant seu només hi té els títols de El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, El infierno del odio d'Akira Kurosawa i Perdición també de Billy Wilder, i que és la vuitena millor pel·lícula dels anys 40. És a dir, que està considerada tan sols davant d'ella El gran dictador, Ser o no ser, Perdición, Casablanca, Las uvas de la ira, El ladrón de bicicletas i Rebeca. I després ja vindria aquest el tercer home. Va guanyar en els premis BAFTA la millor pel·lícula britànica, també estava nominada millor pel·lícula però no se'n va endur premi, i va tenir tres nominacions als Oscar com a millor director, com a millor muntatge i millor fotografia en blanc i negre, que en aquell moment és el premi que va guanyar. Recorda que estava dividit la fotografia en blanc i negre o color i que va guanyar aquest títol. Qui era Carol Reed, l'home que va dirigir aquesta obra mestra que estem presentant? Doncs era un home que venia de fer dues pel·lícules, Larga es la noche i El ídolo caído. Hem de dir que aquesta última també, igual que El tercer hombre, és una adaptació d'una novel·la de Graham Greene. I el que va fer en aquest relat del tercer home, Carol Reed, va ser posar-hi el seu segell molt personal, que havia après molt de l'escola surrealista alemanya, o sigui, que era un cinema que arribava... Quan parlem del surrealisme alemany, és un cinema que arriba pels sentits. És a dir, que quan veus una escena, quan veus una interpretació, independentment del que estàs veient a pantalla, t'entra per tots els sentits, per l'oïda, per la vista, per tota una mica les sensacions que t'arriben. Juga molt amb la fotografia, amb les ombres, amb el blanc i negre, és una història molt potent en aquest sentit. Ell volia, o sigui, l'autor de l'obra, Graham Greene, volia que fos molt fidel a la novel·la fins i arribar al final, però Carol Reed el va canviar, jo crec que afortunadament el va canviar i va imposar-se la seva voluntat. I una curiositat que dèiem, que he comentat quan hem posat aquesta banda sonora, l'autor de l'obra és Anton Karas, que és un intèrpret d'arpa que Carol Reed va conèixer en el rodatge de la pel·lícula, no ho coneixia abans, i que passarà a la història per ser dels poquíssims músics que ha fet una banda sonora i ha passat a la història només amb aquesta composició. És a dir, no va fer cap altra banda sonora de cap pel·lícula.
Veus?
Va fer composicions i va fer altres obres, però pel cinema i com a banda sonora és l'única que va fer i ha passat a la història per aquesta persistent sintonia de fons. Una de les característiques d'aquesta pel·lícula i que també es presenta amb alguns cursets i com a exemple és el de presentació de personatges. I això, algun dia en parlarem, hi ha pel·lícules que tenen com a habilitat, a banda de l'argument i de la forma i de l'estructura, això, a l'hora de presentar personatges, una habilitat i una manera d'entrar que el públic es fa molt proper en aquests personatges que veiem. I en aquest cas parlem de Harry Lime, que és Orson Welles, d'aquí una mica aquesta polèmica o aquesta confusió que hi havia en el fet de que molta gent pensava que ell era el director, quan en realitat no ho era. Una de les habilitats d'ell, a part d'actuar perfectament, va ser que va introduir algunes improvisacions en els diàlegs que el director va acceptar sense cap problema. Evidentment Orson Welles tenia en el moment de la declamació i de la interpretació prou solvència com per fer-ho. Hi ha una frase que he volgut rescatar perquè és una anècdota de la història del cinema que es diuen a la pel·lícula en una escena quan ell està, crec que està ferit a terra o està, bueno, és una escena dramàtica i que li explica al seu amic, aquest escriptor novel·lista, li diu, recorda el que es diu d'Itàlia. És un país que varen tenir 30 anys de dominació dels Borgia i només varen tenir terror, guerres i matança. Però van aparèixer Miquel Àngel, Leonardo da Vinci i el Renaixement. A Suïssa van tenir 500 anys de pau, amor i democràcia. I quin va ser el resultat? Els rellotges de cucut. És a dir, que és una comparació entre cultures diferents com és la italiana i la suïssa, la mediterrània i l'Europa central, molt, molt, molt forta. El resultat és que, en realitat, Welles, és veritat que va participar en el film bàsicament pels diners, perquè ell havia passat, després de fer les últimes pel·lícules, un moment difícil. Estava en el projecte d'Otelo i necessitava com fos calés. El productor li va proposar que no cobrés per la pel·lícula, sinó que participés en els beneficis, un 20%. Ell va dir que fantàstic, i es va equivocar. Es va equivocar perquè hagués tret molts més diners cobrant un sou per la seva feina que no pas per el que es podia fer en taquilla en aquell moment. I tots aquells fets el que varen fer és que Welles acabés anul·lant pràcticament la figura de Joseph Cotten, que és l'amic aquest que arriba a la ciutat i que és un dels coprotagonistes, o diria protagonista, perquè de fet l'altre mor i per tant tot és a base de flashbacks i d'històries, però el que porta la trama és el Joseph Cotten, que no ha tingut el reconeixement poder que es mereix per aquesta i per altres pel·lícules, que ell aguanta tota la trama de la història i a més té una curiositat fruit de la direcció de la pel·lícula, que és que ell encarna el mateix espectador, és a dir, sap la informació
que
i la va esbrinant que sap l'espectador, ni més ni menys, i això també és una característica. Fem un perfil d'aquest director, que té tanta habilitat a l'hora de presentar personatges. Ell va néixer a Londres del 1906, va entrar i va començar en el món del teatre, i va aconseguir un treball al cinema com a ajudant de direcció, ni més ni menys, d'una persona de nom Edgar Wallace, que preguntaràs i qui era Edgar Wallace, doncs era un novel·lista, un dramaturg i un periodista britànic que és considerat el pare del thriller, és a dir, un dels pares d'aquest gènere tan important en la història del cinema, que a més és un dels mestres de narració, és a dir, d'estil narratiu en les pel·lícules més importants, sobretot en les de pel·lícules de misteri i suspens, i que és l'autor original del guió original de la pel·lícula King Kong.
Caram.
És a dir, que té unes presentacions importants. Per dir-ho d'una manera, diríem que Edward Wallace va ser el mestre de Carol Reed. Ell, a la Segona Guerra Mundial, va formar part de l'equip fílmic de l'exèrcit britànic i allà va treure molts ensenyaments en l'apartat documentalista i més de realitat de les trames. I, al tornar, estrena les dues obres que hem esmentat abans i amb aquest tercer home aconsegueix això, una obra mestra. Es trobaven a la meitat de la seva carrera perquè va morir el 1976 i faria altres títols com El desterrado de las islas, El niño y el unicornio, Trapecio, La llave, El tormento y el éxtasis o Nuestro hombre en La Habana, totes elles interessants i importants per poder-les veure un altre cop. I a finals dels anys 60 es treia, això sí, l'espina de no haver guanyat encara cap premi important perquè va fer una incursió en la primera versió musical de la obra Oliver. Uh-huh. És a dir, que era la primera vegada, Oliver de Charles Dickens, que es feia aquesta pel·lícula musical i amb la qual va guanyar 5 Oscars, la direcció artística, carai, la banda sonora, el so, la pel·lícula i el director. És a dir, títols i Oscars importants. Va ser un punt àlgid de la seva carrera, després només faria un altre títol i, com dèiem, als 70 anys va morir. També dic, com a curiositat, ja cap al final, 1953 és l'any en què es converteix en el primer escenògraf, perquè ell va començar, com dèiem, ajudant de direcció i es dedicava molt a la part d'escenografia, que va rebre el títol de Sir per part de la reina, per tota la seva obra i per la seva trajectòria. El tercer home, doncs, com dèiem al principi de tot, és una obra mestra que cal posar en exemple de moltes coses, però sobretot per el ritme narratiu que té, per la fotografia en blanc i negre amb aquestes escenes impressionants i per la presentació de personatges com aquest Wells, Orson Welles, que dèiem. Per tant, és un títol capdalt de la història de cinema i dir-vos que es pot trobar fàcilment, concretament jo he estat buscant i està a Amazon i a Filmin, i també és molt fàcil de trobar a les biblioteques amb préstec per poder-la revisar i gaudir-la una vegada més.
Doncs ho farem, Jordi, ho farem ara amb tota la informació que ens has donat. Com sempre, ens podem mirar les coses d'una altra manera. Jordi, t'heu moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.